Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, cultivar la confiança en temps de pandèmia. Diu Míriam Subirana, som en un món on la confiança s'ha perdut. No hi ha confiança entre socis, entre pares i fills, entre col·legues de feina, en el govern, entre els nostres líders, siguin polítics o religiosos. Fins i tot a la vida en parella es trenca la confiança i hi ha dolor i separació. És un món, diu Míriam Subirana, en el qual s'ha perdut la confiança. Hi ha desconfiança entre països, falta confiança, hi ha por pel que pot passar. La confiança és una disposició bàsica per fluir amb la vida i afrontar les seves incerteses. I ara, en plena època d'incertesa, volem oferir eines als oients i a les oients de l'Ofici de Viure per connectar amb aquesta confiança interior. Diu Eva Juan, psicòloga, psicooncòloga, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que ella utilitza molt que tot comença i tot acaba. Per ella és com un mantra, que la pandèmia també passarà. Diu Eva Juan, és la meva base des que sóc adolescent i l'aplico als pacients, que això també passarà. Eva Juan treballa els seus recursos propis per sentir-se més segura. Què puc fer jo per cultivar la meva confiança en aquesta situació? Es pregunta. En aquesta situació de pandèmia s'ha de mirar què ens pot angoixar, què ens pot fer por, i un cop ho sabem, em pregunto què puc fer jo davant d'aquesta situació? Quin és el marge que tinc de maniobra, encara que sigui molt petit? Què depèn de mi i què no? Per exemple, puc tenir cura de l'exercici físic o de l'alimentació. També és important un estat mental harmònic i, si pot ser, alegre, que surt d'un treball interior. Avui en parlem, amb aquestes i d'altres eines, cultivar la confiança en temps de pandèmia a l'Ofici de Viure.
Antonio Jorge Larruy. Des de la confiança, recuperem la llibertat.
Hola, sóc la Núria Guinart, sóc psicòloga i escriptora, i tots sentim, quan es parla de confiança, una carícia interna. Sentim que és important, ens obre els ulls i diem, d'això es tractava, de confiar, però després ho oblidem. Potser ara, més que mai, és temps d'obrir-nos veritablement a viure-la, a no deixar-la com un concepte més, sinó a fer d'ella el nostre centre. És temps de posar-ho en pràctica, és temps d'experimentar, i la confiança és aquesta lleialtat amb el nostre cor, amb el nostre ser, amb un principi d'amor, amb un sentir-se segur per sobre de tot, no importa el que aparentin mostrar les situacions. D'això es tracta la confiança. Va més enllà de les aparences, va més enllà de les situacions. És una força fonamental a la que tots ens podem obrir, a la que tots ens podem obrir. I adonar-nos que confiar, confiem tots. La pregunta és, en què confies? En què està centrada aquesta força interna? Potser estàs confiant en la por i quan venen missatges de por, de preocupació, els escoltes i sents que és el teu mestre. Potser és temps de reinvertir aquesta confiança, invertir-la a l'altra balança, la de l'amor, la de la certesa, la de la seguretat, i donar un pas més enllà, per poder viure com tots mereixem, per poder viure en present i deixar anar els futurs incerts, els passats repensats, deixar finalment de repetir i poder viure amb més llibertat. La confiança és clau.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, cultivar la confiança en temps de pandèmia, amb Eva Juan i Berta Meneses. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser nosaltres.
Gràcies, Gaspar.
Berta, bé, com estem? Abans de res, com estem, com esteu? La Berta, que és llicenciada en Ciències Químiques i Teologia, religiosa filipensa i mestra zen, treballa com a professora de matemàtiques en una escola de Barcelona. Nostra Senyora de Lourdes, i què tal? Com esteu vivint?
S'està gestionant força bé, perquè els alumnes diuen que estan feliços de venir a l'escola, que està tot el tema de salut ben ajustat, ben controlat, i els nens poden fluir exactament com en grups, evidentment, molt més reduïts i molt més bombolla, diem, però plenament feliços, celebrant les festes, la castanyada, la Mercè, hem celebrat totes les festes i continuem fent el mateix, encara que és en grups més reduïts.
I amb totes les mesures, no? Amb distàncies de seguretat.
Totes les mesures, tots els alcohols, totes les mascaretes, els nens s'adapten perfectament, no tenen cap problema, no se treuen mai ni la mascareta ni res, o sigui, estan com si ja forma part de la seva pell.
O sigui, més, suposo que la Berta Meneses, llavors quan torna, quan se'n va de l'escola, deu pensar més els nens, tenen més cura els nens que alguns adults, eh?
Molt. Són tremendament fidels a la normativa que hem posat i, a més, és que la viuen con total normalitat. O sigui, és el que toca i és el que toca. I mantenen les distàncies i juguen i se comuniquen perfectament i participen com sempre. Tot com si no hi hagués aquesta normativa de la distància. I ell, quan les diu, sí, què tal? No, estan superbé, estem feliços, és perfecte venir a l'escola. Por favor, que ningú tingui a casa cap a casa, perquè a l'escola és com si és impossible tenir el coronavirus aquest. Que ningú tingui a casa i tingui que quedar confinat. No, perquè nosaltres volem venir.
I l'Eva Juan, com ho està veient en malalts oncològics, com a psicooncòloga?
Bé, diguéssim que els malalts oncològics normalment estan patint bastant, perquè molts d'ells, no tots, però molts d'ells estan en processos de tractament que debiliten bastant el sistema immunitari. Llavors és com sentir una amenaça més dins de certs processos que ja per si sols són bastant amenaçants, no? Però bé, es fa tot el que es pot i el millor possible per resituar aquesta nova, diguéssim, variable dins del patiment de les persones amb processos de malaltia. I, evidentment, els professionals estem tots molt a una, no?, en aquest sentit, en la protecció i amb la cura.
Hem titulat aquest programa Cultivar la confiança en temps de pandèmia perquè volíem donar eines o idees que ens puguin ajudar a totes i a tots a recuperar aquesta confiança interna, de la qual parlava també la Núria Guinart, i que ella venia a dir que aquesta confiança és independent de les circumstàncies exteriors. No sé com ho veieu, Berta Meneses.
Bueno, si mirem com és l'ésser humà en general, no? Sí que és veritat que tenim davant de les crisis de qualsevol tipus, tenim com dos tipus d'actituds. Hi ha un grup de persones que se situen en la supervivència, per dir-ho d'alguna manera, i per tant en gestar actituds de por, de tancament, d'angoixa, etcètera, etcètera. Però hi ha uns altres que no, hi ha tot un grup també bastant numerós, no, que és tot el contrari, que és en l'adaptabilitat al moment. I aquesta adaptabilitat genera confiança, genera creativitat, genera actituds de relació, inclús a la distància. O sigui, és molt més creativa i és extraordinària. Què influeix el que siguis d'un grup o d'un altre? Aquí hi ha un altre tema. Hi ha molts factors que te poden fer passar d'un grup a l'altre i que és el que en aquest moment cal conrear, cal cultivar. Ara, també és veritat que genèticament, l'altre dia parlant el doctor Bueno, David Bueno, sí, deia, no?, que pràcticament ja naixent, no?, si parlem dels genes del genotipo, no?, de los 20.300 més o menys que té el ser humà, 8.000 estan en el nostre cervell i d'aquests el 40% són de persones amb optimisme i també el 40% és persones amb pessimisme, genèticament ja. Però, clar, el 60% és, 60% és educació. Per tant, tot el context, tota la història personal, tot el context educatiu, tota la informació, tot el que ens envolta, pot fer canviar completament una persona que té tendències més depressives o més d'angoixa a una persona amb una gran confiança, amb una resiliència forta, etc etc. I aquest canvi és superimportant, però és important els medis. Quins medis hàbils o quines eines en tenim per a fer passar d'una a l'altra, no? Quan nosaltres parlem en aquest sentit, jo estic totalment convençuda que hi ha tot un treball que va des del cos a la ment, a les emocions i, per suposat, a l'àmbit espiritual. I que precisament aquest àmbit espiritual genera aquest centre molt primordial que dona peu a una actitud molt més proactiva, molt més creativa, molt més de veure la vida, i de veure que la teva petita vida està dintre de la gran vida, no? O sea, podria parlar en aquest sentit de coses molt concretes, no?
N'anirem parlant. Eva Juan?
Sí, sí, és que no es pot dir millor. La veritat és que la Berta ha parlat d'algú molt clar aquí, que és com tu et situes dins d'aquesta gran vida, no? Com situes la teva petita vida dins d'aquesta gran vida, entenent una mica dins de la nostra capacitat, que evidentment és reduïda, però entenent que tot és molt més gran i que hi ha tant que nosaltres no sabem, que el que podem fer és com a mínim tenir una actitud de mirada confiant i al mateix temps des d'aquesta confiança fer el millor possible, no només per nosaltres, sinó per tot el nostre voltant. I això és el que ens pot donar cada vegada més confiança, perquè hi ha una altra cosa clau que també ha comentat la Berta, que és, no és només la genètica. La genètica és important, evidentment, et marca, però és encara molt més important el que se'n diu l'epigenètica, que Exacte. Són tots els aspectes culturals, tot el que ens envolta en el dia a dia, i tot aquí el més important és la teva percepció de tot el que t'envolta i de tu mateix. Si tu optes per una percepció de que tot és negatiu, no? Que això seria una polaritat, evidentment. És difícil, a vegades està totalment en una polaritat, però tots tenim certes tendències, no? Amb lo negatiu és estar totalment amb la polaritat de que tot ho perceps negatiu. I això és impossible. No hi ha res que sigui tot negatiu, com no hi ha res que sigui tot positiu. De fet, des del budisme i des del cristianisme profund, què es diu? Que ni una cosa ni l'altra existeix en una veritat absoluta i que, a més, no és el que ens ha d'importar. Que sigui o bo o dolent. Tot depèn de tu. Què vols fer amb allò que està passant? Que és el que explica el Viktor Frankl, també, no? Molt ben explicat. Què fas tu amb allò que t'està passant?
Eva, tu dius que ens hauríem de focalitzar en el que nosaltres podem fer. No? Que el món, hi ha diferents aspectes del món, tal com el coneixíem fins ara, que trontollen, però que sempre hi ha una part en la que sempre puc fer alguna cosa.
Sempre. O sigui, mira, un dels temes més importants en aquesta vida, sota el meu entendre, és tenir confiança de que tu sempre hi ha alguna cosa que pots fer per millorar, ni que sigui una mica aquella situació. Sigui una situació teva personal o la del voltant. Llavors, des d'aquest punt, és important buscar recursos on tu puguis implementar una petita millora. El que ens perd moltes vegades a les persones és que ho volem millorar tot de cop. I, a més, només a la nostra manera. I llavors, què passa? Que clar, si és només la nostra manera, clar, potser la meva manera no és exactament la que veu la Berta o la que veus tu, no, Gaspar? I aquest és el tema, no? És jo què puc fer per millorar una mica i que els altres contribueixin també a millorar i incentivar-los, no? De dir, bueno, però què podem fer? Vale, la situació és complexa, no? Això jo hi treballo cada dia amb els malalts. És cert, la situació i certes situacions no són complexes, són supercomplexes. Anem a posar la mirada on realment nosaltres podem fer alguna cosa per millorar una petita part, perquè potser tota la part no és possible. No és possible. i a més, potser és que no ha de ser.
Berta, sobre el fet de millorar la part que ens correspon, suposo que hi estàs totalment d'acord.
Totalment d'acord.
Val, doncs tornem al concepte com una mica més gran d'espiritualitat, no? De com ens pot ajudar l'espiritualitat en aquesta situació.
Sí, jo crec que totes les grans religions, per exemple, han intentat, a través dels seus textos sagrats, no?, de donar pistes, etcètera, per a ajudar a la gent a entendre el sentit de la vida, perquè és un tema de sentit, no? El que passa és que molt sovint la percepció que té la persona és que ho entén, dice, ja ho entén, ja ho comprèn. Però, clar, no basta com que ho comprenguis. O hi ha una experiència, o si no, això no modifica els patrons que a vegades hem heredat o hem creat al llarg de la vida, no? Aleshores, crec que els camins espirituals, en general, tenen que proporcionar a l'ésser humà una sèrie de mitjans que són hàbils per a poder justament experimentar la veritat de l'ésser que som. És ahí on radica l'arrel de la confiança. O sigui, la confiança no és un concepte. És una experiència i té que ser que jo tingui experiència de que hi ha quelcom en mi mateix que no li toca la precarietat de la vida, encara que sigui precària. L'ésser humà jo le definiria a vegades com un pont, esto es un invent, però és un pont i com si la por, en el tema que tratem avui, podríem parlar de por, de fragilitat, d'incertesa, del que vulguis, està a un costat del pont. I a l'altre costat està justament tot el que ens realitza plenament, que seria l'estima, l'amor, la bondat, la bellesa, etcètera, etcètera, no? I el ésser humà és trànsit, és camí, és fluïdesa d'una situació, a vegades de crisi, de la que sigui, i cap a on. I jo crec que el vehicle que ens condueix és la confiança. És com si és el que ens serveix justament per a poder continuar fluint en aquesta polaritat, dit d'alguna manera. Però la confiança, com es conrea? Com ens fem confiança? Este tema passa en l'experiència, té que passar per tots els nivells de la persona, tots, des del físic fins a l'espiritual. Però és evident que hi ha un tema, que és l'atenció, que és fonamental.
On posem l'atenció?
On posem l'atenció?
Si la posem tot el dia amb les notícies, difícilment cultivarem la confiança.
Exacte, i més encara en els patrons que tenim, o en les experiències passades, o en la creença tonta, perquè és una creença que és de les que hi ha que eliminar, de que podem controlar la vida. No. El control no existeix.
Clar, és una falsa creença.
És una falsa creença. Sí. I aleshores el futur, què futur? Viu plenament el present. I veuràs com en aquell present tens tots els elements per a poder ser feliç, inclús. No?
Ara perdoni'm, Berta, la caricatura. Imaginem un terratrèmol. Berta Meneses surt al carrer en ple terratrèmol. En aquell present, com cultivaria la confiança? L'Eva Juana ens ha dit, doncs, no, si no m'equivoco, doncs bé, fent allò que depèn de mi, no? Si sempre hi haurà alguna cosa que dependrà de mi, doncs vinga, no? La Berta diu, bé, doncs, abocant-me, evidentment no penses en el futur, no? En ple terratrèmol o en plena catàstrofe. Hi ha una part que depèn de tu, això ho aplicaria també la Berta. I què més faria?
No m'he trobat mai en una situació tan de terratrèmol o horrible, De terratrèmol petit, sí, moltes vegades.
També estic pensant, per exemple, ara, amb el col·lectiu sanitari, no?, amb situacions que estan vivint i que han viscut de sentir-se desbordats o desbordades, no?, en aquell moment. M'imagino que ha de costar molt connectar amb aquesta confiança interior.
Sí, però, clar, jo sempre penso que, com són una unitat, és necessari tenir recursos a tots els nivells. Recursos de poder fer unes respiracions conscients que connecten con el jara, com jo dic, en la zona de més energètica del nostre cos, per a que doni que, si us plau, la tensió desaparegui a nivell muscular, perquè te pots quedar clavat i a lo millor no, lo que tens que fer és caminar hasta la paret o justament separar-te de la paret o dir, mira, si hi ha una palmera allà, me voy a enganxar a la palmera o mira, resulta que han posat bambús, que sort, perquè aquí no em passarà res. O sea, eso por una part, esa capacitat creativa necessita un cos que en aquest moment estigui fluid. Si està tens, ja no funciona. En segon lloc, clar, la persona té raó, té una lògica, i aleshores també l'ha de fer funcionar. O sigui, no pot dir, jo creo en el Espírit Sant que me tregui aquí com un vuelo, no? No. Simplement tinc que també utilitzar els meus coneixements i les meves petites qualitats que tinc per a fer això, no? Per a moure'm en un lloc o en un altre. I en el cas que tu posaves del tema sanitari, ha d'utilitzar tots els mitjans que actualment l'equip que investiga diuen que tenim que portar tal mascareta, tenim que portar tal cosa, i després confiar en el més profund d'un mateix. I el més profund d'un mateix no li passa res, no té coronavirus. Este no ho té. I esta zona de nosaltres mateixos també podem connectar amb ella. O sigui, és la vida molt més gran que la petita vida meva. I este més gran acull completament tota, integra el cos, les emocions, lo integra, perquè no estem mai en perill quan ens situem ahí. Ahí estem, simplement. Entonces, fluint, inclús podem estar feliços enmig d'una situació que és compleja.
Eva, hi estàs d'acord?
Totalment. Només em falta aplaudir. Sí, no, la veritat és que és tan essencial aquest tema d'aquesta confiança íntima que et fa ser humil, no? Que et fa dir, bueno, jo què puc fer ara, en aquest moment, d'una forma conscient i el més hàbil que jo sàpiga i pugui, i si puc demanar ajut, doncs demano ajut, però a partir d'aquí voler controlar les situacions que són molt grans és un pecat de prepotència, no? Que segurament el tenim tots, o l'hem tingut tots en molts moments, però que és el que hem de reflexionar, jo penso, molt sovint. I, de fet, volia portar una mica amb tot aquest procés, molts malalts oncològics m'estan dient, ostres, Eva, amb el que jo he patit, no?, fins ara, amb tot aquest procés oncològic, i me n'adono que qualsevol situació inesperada pot complicar molt més la situació, però no a mi, a qualsevol inesperat.
Que un virus els pot matar.
Exacte. I llavors això et posa a posto també a vegades, no? És com dir, bueno, el que deia la Berta, no? A veure, vamos a ver, què passa ara i què puc fer ara? Intentar entrar-hi tan en plenitud en aquest present que et fa disfrutar inclús d'una experiència difícil, perquè en qualsevol moment hi ha algo que se'ns escapa de les nostres mans i se te'n porta per davant, però a qui sigui.
Val, per tant, la connexió amb el moment present és clau per tenir confiança.
Jo crec que sí, l'atenció, perquè el problema que tenim és aquesta mania de voler creure que controlem el futur i també de que tenim que arrossegar un passat que ja no ens correspon perquè és passat, està en el record. I aleshores, una vegada que l'has vist i l'has acceptat, ja no t'identifiques amb ell i, per tant, tu aquí i ara què? És justament aquí. I aleshores aquí és el que hi ha en aquest moment i es desenvolupa, és el que fan els nens en realitat. Els nens viuen molt en el present, però plenament, els més petits, més encara que a mesura que creixen, van elevant el nivell de control i és més complicat, no? Però és això, no? O sigui, nosaltres quan acompanyem a nens d'oncologia en la Vall d'Hebron, en acompanyament i les fem relaxació i les fem visualització i meditació i demés, estan feliços, sembla que estan tan feliços com qualsevol altre nen que no té per a nada un problema tan greu com estar en un hospital quan tens 7 i 8 anys, no?
Avui a l'Ofici de Viure cultivar la confiança en temps de pandèmia.
Earl Grey Stevens. La confiança, com l'art, mai prové de tenir totes les respostes, sinó d'estar obert a totes les preguntes.
La confiança creieu que és contagiosa? Que es pot transmetre confiança a persones que no en senten? Ho dic pensant també en com podem ajudar els nostres entorns.
Jo penso que sí, que és contagiós. És potser a vegades més contagiós la por, no? Possiblement és més vírica la por, però... La confiança pot ser una bona bactèria. I la veritat és que si tu la practiques des del cor, que és el que jo intento, perquè de veritat que ho intento des del meu sentir, tothom et diu, ostres, Eva, surto diferent, no? Després d'haver parlat amb tu i entrava aterroritzat, no? O aterroritzada. I no és perquè estiguem en una falsa realitat on estem, no, en los mundos de Yuppie, no, no. Des de la realitat, però què podem fer nosaltres i com ens, d'alguna manera, ens connectem amb aquest ser essencial que som nosaltres. I si no ho has fet mai, és un bon moment per començar a fer-ho, realment.
Perfecte, no? Molt bé. Sí, sí, estic totalment d'acord. Perquè jo crec que és contagiosa, però perquè té més elements que la paraula confiança. O sigui, pensa que quan està situat en la confiança, hi ha una sèrie d'elements, per exemple, d'empatia, d'estima, de voler, d'una percepció de la realitat més ampla, d'una certa de proximitat, no? I ara no podem con el coronavirus, però de tacte, perquè són tots els sentits, no? I tots aquests elements donen a l'altre una apertura, com si diguéssim, de la consciència que li diu, home, tampoc és tan tràgic el que està passant, o tampoc ho he de viure tan tràgicament, no? Però són una sèrie d'elements, no sé, fixeu-vos que els nens ho demanen, no? Demanen agafar-te, demanen que riu, demana que riguis, que, o sigui, són elements de bondat, de proximitat, d'amor, de tacte, de... Són elements de que, mira que maco, mira, veiem això, és de bellesa, o sigui, és una mica sortir del ego, que és el que crea la por, treure la importància personal i situar-se en un altre nivell. I això és molt contagiós, perquè és que no queda més remei, perquè tots estem anhelant.
Ah, però també us deveu haver trobat, bé, la Berta Meneses no perquè és religiosa, però amb que a vegades un excés de confiança o algú que mostra aquesta confiança i tots aquests valors associats, doncs genera també rebuig en segons quins entorns, no? Hi ha gent que s'enfada si en una època de por col·lectiva algú transmet optimisme, per exemple, doncs rep unes quantes garrotades.
Bueno, sempre hi ha aquella frase, no? Ja estan los boníssims, no? Aquella frase típica, no?
Sí.
Però, clar, això és més a nivell teòric, no? Els que volen situar-se en un altre lloc. Per una altra banda, gent amb fortes creences, que és a l'inrevés, o sigui, masses creences i poca espiritualitat, dit així, sona una mica fort.
Sí, però perquè seria el dogmatisme, no? Només,
exacte.
Només dogmatisme i poca espiritualitat, no?
I això és molt fort,
sí.
Perquè passa que hi ha una mort, per exemple, mor una gent jove, i jo que era tan catòlica que se l'he demanat a Déu 50.000 vegades i no m'ha fet cas. ¿Cómo que te pensas que es Déu? ¿Déu es un tapaforats o que és el Déu aquest que
sí.
tens? No? Entonces, clar, són creences que aleshores no deixen que ese altre àmbit més profund i més espiritual emergeixi, perquè la creença fa de barrera.
I l'Eva Juan recomana l'humor també, a la mesura del possible.
Sí.
Dius que és important, que l'humor és cabdal, que per tu és una eina, una energia molt bona, t'alleugera totes les confiances. Dius que tenir clara la realitat, però per una altra banda buscar-hi la guspira, buscar-nos-la nosaltres mateixos, i això requereix cultivar la intel·ligència d'humor i d'alegria. Tu aconsegueixes fer riure els pacients,
sí,
sovint.
Sí, la veritat és que jo crec que l'alegria de veritat, i que és una alegria des de l'amor, és realment forma part d'una de les eines importants, no? I això no vol dir riure tontament ni estar tot el rato rient, no? Són moments de veure a vegades l'escenari i veure lo còmic que és, no? I veure's un mateix dins d'aquesta... No? I que és sortir d'aquest ego encriptat i que tot ho veu d'una forma tràgica, que, bueno, això ens passa... Jo no sé, a mi també m'ha passat això moltes vegades. Potser al cap dels anys, ara ja que en tinc, no? Quan diuen que quan entres a la cinquantena és una mica diferent, doncs serà veritat, perquè és cert que després de picar molta pedra i adonar-te que hi ha formes de veure que no et porten a res més que enfonsar-te més en el pou, doncs evidentment hi ha altres formes més intel·ligents i més adaptatives, no? I són moltes eines, moltes qualitats que has d'anar implementant, i l'alegria és, forma part de l'amor i de la bondat, sota la meva visió, eh?
Sí, sí, jo estic totalment d'acord amb tu. I és això. O sigui, pensa que ese rostre, esa cara, així, de mal humor, no? En realitat és un ego increïble. És una cosa, com diuen, aquí estic jo, no? Sí, entonces, da ganas de dir, qué gracioso, no? Podías, sí, sí. ¿Por qué no cambias la boca así, no? Sí. O sigui, és com dir... La pèrdua de la importància personal és superimportant per a tenir humor. Riure-se d'una ficada de pota és extraordinari. És dir, mira que gràcia, mira quina tontada, la de vegades que he pensat això i vaig i plaf, i te rius de tu mateix i pots riure. Aleshores també d'una situació que pot ser una mica més difícil, no? I no sé, crec que hi ha un capítol dintre de tota la formació, dintre de l'àmbit de la pràctica de la meditació zen, hi ha un capítol que diu l'humor zen, no? I és veritat, o sigui, hi ha unes moltes sortides, que són com sortides de patabanc, dit així en el llenguatge, que trencan l'orgull, i te col·loquen l'humus. I després aquí s'està bé.
Que vindrien a ser com quants, no? També,
són
suposo.
Quants. Són quants que te dius, té tota la raó. On vas tu? Compara tu cama con la pata d'un burro. Dius tu, com? Dius tu, on anem? No? Sí, és que és extraordinària la pata d'un burro. Vull dir que està molt bé. O sigui, com és una metàfora, però està parlant de les situacions teves a nivell emocional o a nivell relacional o a nivell de treball o de lo que sigui, en la qual pot ser que fiques la pata, com si fossis un burro, no? No? I aleshores... I saber que això també és la mà de Buda o la cama, o la teva, forma part de la teva naturalesa i, per tant, humana i divina, pues està perfecta. No passa res.
Clar, i riure-te'n fa de tu mateix, no? En aquestes circumstàncies fa que acceptis la teva fragilitat, la teva vulnerabilitat, la teva tonteria, no? Tot això. I, a més, l'alegria... I per mi ha sigut un aprenentatge de grans mestres. Jo, la gent que veig realment realitzada i realment intel·ligent emocional, té molta capacitat d'agafar, diguéssim, el sentit de l'humor, de les coses, d'una forma de més sana, molt cuidadosa i molt compartit, aquest sentit de l'humor. No s'acosta mai de ningú. No sé,
el patró nostre, el Sant Felip Neri, que és el patró de tots els escriptors i tot aquest, no? Li llaman, és el sant de l'humor, no? El sant de l'humor. I aleshores treballava en un context del Vaticà complicadito, no? I aleshores, doncs, ell deia als cardenals, a qui fos, sed buenos si podeis.
Exacte.
Això és l'ofici de viure a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb Juan i Berta Meneses, recordant que tancarem el programa com cada diumenge amb en Sergi Torres. L'ofici de viure, ens queda encara un quart d'hora de programa. L'ofici de viure és un programa que compta amb el guió de Blanca Busquets, la producció de Núria Ventura i la realització tècnica avui de Blai Iniesta.
Ogelis Albert. Deixa que la confiança guiï la teva vida i es multiplicaran les teves oportunitats.
Quan parlem de confiança, hi ha gent que pensa tot això té un sentit que desconeixem, no? Ara estic parlant des del punt de vista espiritual, no? Tot això, encara que comporti dolor, pèrdues per molta gent, doncs bé, potser deu tenir un sentit, no? Que ara mateix desconeixem, no? Això des d'un punt de vista espiritual i religiós. Com veieu aquest tipus de confiança i fins a quin punt no és no pot ser un autoengany o considerat un autoengany? La confiança al capdavall, a llarg termini, tot anirà bé.
Eso de que tot anirà bé, tot anirà. I anirà, anirà. I segons el teu judici, pues pots arribar a dir tot ha anat malament. No ha anat bé, ha anat malament. Però ha anat. O sigui, aquí el tema és que tot és impermanent i que no podem controlar i que no podem dir tot anirà bé, perquè això és viure, no sé, no? L'Alicia en el País de les Meravilles, no? O sigui, no. O sigui, el que és important és desvetllar una saviesa, com si diguéssim, de que la vida i la realitat té un sentit. I en aquest sentit hi ha molts factors que estan distorsionant aquest sentit. I a lo millor jo estic situat en un moment, en un temps i en un espai que em toca viure aquesta distorsió. I em toca. I no puc dir que maca que és, perquè a lo millor és tremendament no maca, o sigui, fatal, no? En aquest sentit, no vol dir que no tingui sentit, perquè a lo millor és un eslabó dintre de l'evolució que té que passar, I, per tant, m'ha tocat a mi passar-lo. I no és que ninguna divinitat ni ningú Déu me l'haya posat aquest entrebanc en el camí. Esto és el procés de la humanitat, en tot un procés d'evolució que és com humanitat, perquè nosaltres podem canviar a nivell individual, però qui evoluciona és la humanitat, no? I aleshores, jo, depèn de com visqui jo això, con la total realitat, o sea, ver lo real en la realitat. Ver l'esperit o ver l'essència en la realitat, encara que sigui precària, no vol dir que sigui maca, és precària. Uh-huh. I hay que posar-la al seu nom, perquè si no sí que és flors i violes, no? Uh-huh. Esto és viure en un núvol o penjat, no ho sé.
Sí, sí, i és que penso exactament això. A mi aquest eslògan de que tot anirà bé em sembla una mica irreal, no? Les coses aniran com aniran, i formen part de tot un procés que és molt més macro de nosaltres. Però això sí, a cadascú de nosaltres ens tocarà d'alguna manera i dependrà de com ho percebim que ho viurem millor o pitjor, i dependrà de com ens tocarà en el nostre voltant a les persones o a nosaltres mateixos, doncs també veurem, no? Però en si mateix tot anirà bé, jo és que... A mi que em perdoni,
tu no el fas teu,
jo
no el fas teu.
No,
però tu ets una psicòloga optimista, sempre.
Sí, sí, és que una cosa no treu l'altra. O sigui, ser realista pot conviure amb ser, diguéssim, amb tenir una visió... És que a mi la paraula optimista a vegades també em xirria, no sé, em costa inclús de dir-la, no? És com veure dins de la meva capacitat, que és fer un esforç d'amplificar la ment i veure que tot deu tenir un sentit que potser jo ara no veig, però que segurament el té amb algo que ha dit molt clau la Berta, que és amb l'evolució com a humanitat, perquè al final jo sóc una personeta més. A veure, jo sóc important en quant a la meva experiència, però no sóc important en quant a una evolució d'una humanitat, no? Uh-huh. I això s'ha de tenir clar, perquè si no ho portem tot en aquest ego petit i encriptat i amb por i amb jo, que vale, sí, però hasta cierto punto, no?
Quan parlem d'evolució de la humanitat, estem parlant també, Berta, d'evolució a la consciència?
Sí, clar. A la plena consciència. O sigui, és evident que això implica una saviesa impressionant que encara no en tenim. O sigui, és un gran que l'ésser humà haya evolucionat fins a una consciència racional, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm. I que no podem dir que això no és un extraordinari i que ha de quedar integrat. Però és evident que no està integrada, que és veritat que encara és un sostre per a molts, i que l'evolucionar a una consciència espiritual que integre totes les consciències és un tema d'evolució. Mm. I quan parlo d'esta consciència espiritual no estic parlant de res raro i estrany, no? Sinó és com veure la voluntat que regeix l'evolució de tota la realitat. Veure esta voluntat, que és una saviesa, és una sabiduria la que regeix, és molt difícil perquè el libre albedrío que diem nosaltres, no? Mm. Encara està tan contaminat el nostre libre albedrío que no elegim el que cal. Elegim moltes vegades molt completament controlat i matisat i condicionat, sobretot, per uns altres factors que evolutivament no hem donat el salt. Mm. Hi ha factors molt egoics, hi ha verins, com ho podríem dir, no? Que funcionen a nivell d'estructura de la mateixa societat. Perquè si no, bueno, estarien tan en harmonia amb la natura i amb i en tot, i ja veieu que estem en un gran problema en aquest sentit.
Isaac Watts. Aprendre a confiar és una de les tasques més difícils de la vida.
Bé, hem d'anar acabant, ara sí, en aquest programa de l'Ofici de Viure que hem dedicat a cultivar la confiança en temps de pandèmia. Abans la Berta Meneses ens parlava dels nens que viuen, sobretot com més petits són, en el present. Per tant, totes les pors que nosaltres tenim del futur, relacionades amb el futur, amb la situació econòmica, sanitària, etc., bé, ells no els tenen perquè no hi ha el futur, no es projecten tant cap al futur. Llavors, no sé fins a quin punt, tenint en compte que ells ja viuen molt en el present, no sé fins a quin punt és necessari també una educació, Berta, en la confiança.
Jo crec que sí. És molt, molt important l'educació en la confiança i a més, parteix, com he dit abans, de cuidar, de, sobretot de tenir cura, del cuidado amoroso als mateixos nens, en l'àmbit familiar i en l'àmbit escolar i també estaria bé en l'àmbit social, no? Però aquesta cura, aquest cuidado, no és un proteccionisme que les fa dèbils, o al contrari, un autoritarisme que també les fa dèbils, sinó justament una manera d'acompanyar amorosament i que creixen en responsabilitat, en capacitat de qüestionar, de ser creatius, de qüestionar tot el que hi ha que qüestionar, que es facin preguntes, bones preguntes. El professor té que ajudar als alumnes a que es qüestionin i a comptar amb les seves preguntes i amb les seves inquietuds. I si no les tenen, de quina manera provocar-les? Perquè han de ser ells els protagonistes de la vida. I han de trobar aquestes raons profundes en el més profund d'ells mateixos. I, a més, ha de cuidar moltíssim el desenvolupament harmònic de tots els àmbits. Des del físic, que tot, com sempre dic, està multidimensionalitat de l'ésser humà.
Sí, sí, és que és totalment així. I a més, jo afegiria, si és que es pot afegir alguna cosa, és que aquesta confiança que nosaltres, els adults, hem d'intentar anar fomentant amb els petits, és realment des de l'amor. No des d'aquesta cura només controladora d'ai, cuidado, ai, que no, no, sinó des de l'amor. Perquè si realment els nens connecten amb l'amor i, per tant, amb la confiança que els altres tenen sobre tu i tu et sents mereixedor, des d'aquí es pot construir l'autoestima de que tant es parla, no? L'autoestima està basada bàsicament en això. Mm. Llavors, els nens poden integrar tot el coneixement de tots els seus nivells, des del físic fins a l'espiritual, integrant bé l'energia del pensament, que és el gran salt evolutiu en el que jo crec que estem fins ara, i que ara estem tot just començant a fer un altre salt, que és incorporar l'energia de l'amor. Mm-hmm. L'energia de l'amor, que és en si la veritat espiritualitat. No? És el que ens dirigeix realment, és el que regeix totes les consciències a les que estem aquí. Però, clar, hem de connectar amb això. I jo penso que aquestes experiències, m'atreviria a dir, aquestes macroexperiències, on t'estan passant al mateix temps microexperiències, és tot el que tu passa personalment, té que veure amb fer aquest salt qualitatiu d'engrandir la nostra ment i connectar amb, també amb el patiment de l'altre per poder connectar amb un amor que és real. Sí, és l'únic que ens pot salvar aquí a tots.
La compassió aquí també
veritable,
és clau.
La compassió veritable, no? Que és aquest amor, és clau.
Són les dues sales.
Exacte.
La saviesa i la compassió.
La saviesa i la compassió.
No sé, sempre és això.
Saviesa, com sempre, no entesa com més coneixements adquirits.
No, tot i que el coneixement és bàsic, Tot i que el coneixement és bàsic, perquè a vegades hi ha qui diu, no, la saviesa interior... Sí, però t'has de cultivar, no? T'has de cultivar.
Sí, sí, és una saviesa que no es queda més curta, sinó que abraça.
Abraça,
no?
Exacte.
Abraça, no?
Abraça tot.
És com el contacte amb el jo més veritable, inclou el jo de la personalitat, que té que estar també el màxim equilibrat i també que ajudar als nens a que aquest jo, aquest procés d'individualització, sí. O dit en llenguatge junguià, no?
Sí.
Jo crec que és molt important si els nens en aquest moment tenen masses coses i pocs retos per crear. I jo crec que ahí és on els que s'enfrontin, que fracassin, també està bé. I que diguin, trobem un altre camí, a lo millor per un altre camí, un fracàs no és un error ja de per vida, és simplement un pas en el procés. Tots els investigadors fan molts passos que tenen després que soltar-los perquè no eren a l'adequat. No?
Moltíssimes gràcies, Berta Meneses, Eva Juan, se'ns ha acabat el temps. No m'acomiado de vosaltres dient-vos tot anirà bé. Sí. Moltes gràcies i tot anirà. Tot anirà, no? Tot anirà. Fins una altra, senyores.
Fins una altra, gràcies.
Gràcies.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres tancant l'ofici de viure com cada diumenge. Sergi, benvingut. Ben
gràcies.
Retrobat. Avui volem parlar del que els altres ens ensenyen, que sovint té a veure amb una part de nosaltres. Això és molt important perquè canviaria radicalment les relacions.
Sí, exactament. De fet, la manera amb la que ens relacionem els uns als altres està establerta de forma que no traiem el profit que realment ens està oferint aquella relació, sigui el tipus de relació que sigui. Tenim una capacitat d'aprendre els uns als altres inconmensurable, tant com la vida, però no la utilitzem perquè ens projectem idees els uns damunt dels altres. Aleshores, aprenem els uns als altres a través d'idees, de conceptes, d'afinitats, però la profunditat de l'aprenentatge és molt més gran. Si jo em dono compte de que quan em relaciono amb algú o amb un grup de persones, quan em dono compte d'aquesta relació, veig que apunten cap a mi, és a dir, que en aquesta relació jo m'estic veient a mi mateix, la profunditat de l'aprenentatge comença a magnificar-se, comença a obrir-se. Qualsevol conflicte que jo tingui, amb qualsevol relació, puc veure on està l'obstacle dins meu, puc veure on està la resistència en mi, perquè allò que jo anomeno conflicte, ho anomeno perquè estic tenint una experiència de conflicte, però aquesta experiència de conflicte, si sóc honest, si em miro, veuré que l'estic experimentant dins meu. Per tant, aquell conflicte està apuntant dins meu. Si puc veure on jo m'estic resistint, ja estic aprenent de mi mateix. Per tant, aquella relació passaria a sumar, passaria a enriquir-me. Si estiro el fil, em donaré compte de que qualsevol interacció que tinc en un dia m'està aportant aspectes de mi mateix que sense aquella interacció jo no els veuria. La manera, per exemple, amb la que ara tu i jo estem interactuant, a mi em porta a veure coses de mi que jo no veuria si fos una altra persona o si tu no estessis. I això té un valor i una profunditat que no utilitzem, que passem per alt. Ara imagina't que jo intento, doncs, d'aquesta situació passar-ho bé, o que tu estiguis còmode, o jo estar còmode, em perdria de vista aquesta profunditat i sortiria d'aquí sense haver estat tocat per aquesta interacció, per la profunditat d'aquesta interacció.
Vols dir que estem incòmodes?
No, no, al contrari. Vull dir que podríem evitar aquesta incomoditat, doncs, comportant-nos d'una manera que fes que d'aquesta relació mai hi hagués un conflicte. Però al posar l'atenció en aquest nivell impediria que aquesta trobada potser sí que fes aflorar algun conflicte. I aquest conflicte ens serviria per conèixer-nos a nosaltres mateixos molt més profundament. Aquest és el valor i el tresor que per mi és el que hauria d'estar a primera fila de qualsevol relació. En canvi, el que fem és que això estigui a última fila i que el que estigui davant de tot estigui el benestar, les bones paraules, i que està molt bé, però que hi ha una profunditat que no ens podem perdre.
Sergi Torres, moltes gràcies. Un dia més. A les oients i als oients també, moltes gràcies. Una abraçada. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same.
Never say.